Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8:33, les 3:33, comentari d'actualitat dels pròxims minuts. Avui amb la Maite Ferrer. Molt bon dia, Maite.
Molt bon dijous.
Què tal, com estàs? Suposo que contenta, dijous, cap de setmana sí. A tocar.
Jo ja intent estar bé...
Sempre.
Sí, okay. Ja tenc una edat que això ja pens que m'ho comença a permetre, no? Estar bé dilluns perquè és dilluns, dimarts perquè és dimarts i tot això.
Aquesta és l'actitud.
Jo ho intento, m'acosta,
però... És una inspiració, però... inspiració per molts perquè... alguns el dilluns ens cau damunt. Escolta una cosa, bé, doncs fa sol, es veu Eivissa perfectament.
Llunyana i just a tocar.
Ja, sí, aquesta... Tenim a Formentera una cançó d'Eivissa o no? Perquè d'Eivissa han sortit diverses cap a Formentera.
Pot ser, a Eivissa no sé. Els inspira més Formentera des d'una vessant poètica que no Formentera, el que es pot inspirar a Eivissa.
No?
Sí.
També és, hi ha enginy, però no potser tan poètic, no? D'una altra classe. Bueno, escolta, m'has dit fora de micro que avui vens a ficar-te en jardí.
Sí, venc a ficar-me en un jardí.
Molt bé.
No venc a donar respostes perquè no els atenc, però és un tema, des que s'ha començat a parlar els darrers dies, està relacionat amb un llibre, cosa que ja fa que una hi repari més o hi pari més atenció. I justament ahir hi havia un article d'opinió amb el Diario d'Eivissa d'en Matías Vallés, que és un periodista que a mi m'agrada llegir, que es titula de la seva columna d'opinió, diu literalment «Es lícito sacar dinero de un asesinato», sense interrogants.
Això és el titular.
Això és el titular. «Es lícito sacar dinero de un asesinato». Aquí jo me n'he anat en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Il·lícit, en català, és allò que és permès, no prohibit per la llei. Per la llei. Però...
hauríem de buscar quina és la diferència entre lícit i legítim.
Exacte. Precisament aquesta és la qüestió. Si en lloc d'anar en els diccionaris d'Institut d'Estudis Catalans, donat que l'article està escrit en espanyol, vas a buscar lícito en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, parla, en la excepció primera, justo permitido según justicia y razón. I aquí és on ja... estan parlant de les dues qüestions enfrontades aquí. Per una part hi ha la justícia, entesa d'una manera genèrica, com el que diu la llei, i per l'altra hi ha l'apartat de raó, que vendria a ser més allò que és ètic o moral, que són les dues confrontacions amb aquesta qüestió de la que parla en Matías Vallés. En Matías Vallés està fent referència a un llibre que l'editorial Anagrama, que és una editorial important, havia anunciat que trauria a la venda en su dia d'ahir, el dia 26 de març. Aquest llibre l'ha escrit un autor que es diu Luis G. Martín.
Luis, no G, sinó Luis G, tot junt.
Luis G, tot junt, amb tilde a ser Martín. D'aquest senyor, jo he de dir que només he llegit un llibre fa un parell d'anys, un llibre autobiogràfic, també publicat per Anagrama, que es diu El amor del revés. És un llibre on ell explica la seva joventut, la seva adolescència, sent un adolescent homosexual en una ciutat petita i una mica l'evolució personal que segueix ell. D'en Luis G. Martín jo no sabia res més. Havia llegit aquest llibre, em va aparèixer a prou correcte. La veritat és que no recordo els detalls perquè fa 4 o 5 anys que el vaig llegir i jo ja tenc una edat, però és un llibre d'aquestos que no et pareix que estigui mal escrit, no en tens una mala sensació. Per tant, si no fos per aquesta polèmica de la que parlarem ara, no és improbable que jo hagués llegit aquest llibre nou que ell ha publicat, que se titula El odio.
Jo diríem que és un autor allò popular, best-seller, o sigui... No és un autor arxiconegut, diguem.
No, però sense ser arxiconegut no és tan minoritari o tan desconegut com perquè algú com jo, que llegeix, però llegeix una mica de manera caòtica tot el que li cau en les mans, sí que ha llegit un llibre. Hi ha altres persones que no. D'aquest, concretament, sí. Què passa? Que aquest home ha escrit un llibre que se titula El odio, I el que fa és... el que fa, el que se m'ho ha dit que fa, perquè encara no hem llegit el llibre, és parlar d'un assassinat espantós i terrible que ja ha estat jutjat, que s'ha declarat culpable, és pare de dos infants, que el que va fer aquest pare va ser assassinar dos infants de molt curta edat, cremar els cossos perquè no es trobassin, vull dir, amb un intent, diríem, de sortir-se'n, de que no l'acusassin a ell, però aquest home va ser condemnat i està complint 40 anys de presó, 20 anys per cada un dels infants que va assassinar. En Luis G. Martín el que fa és, o el que diuen les notes de premsa que ha fet amb aquest llibre, és parlar amb aquest home per intentar indagar o explicar o contar una història de com es pot arribar en aquesta aberració, en aquest punt de maldat, amb sa que un pare assassina els seus fills i, a més, sa motivació que apareix que hi ha subjacent amb aquesta actuació tan aberrant és fer mal a sa mare dels fills, a sa seva exparella. Clar, el tema és escabrós, estic d'acord. És un plantejament nou en sa literatura? No. No, perquè, a més, no fa falta anar-se'n en Truman Capote a Sangre Fría, que, a més, allò és més novel·lat i més ficcionat. De fa, jo em pareix que és de principis de 2000, allà el llibre d'en Emmanuel Carrer, L'adversari, publicat precisament també per Anagrama, la mateixa editorial.
En castellà i en català.
Exacte. A més, ahir ho vaig intentar mirar, em pareix que en castellà ja porta 8 o 9 edicions.
Sí, no, és una obra mestra.
És un llibre que jo he llegit també i em va aparèixer molt bo, com a llibre, em pareix molt bo.
És un llibre molt curt, d'uns 50
pàgines. Sí, té unes 170 pàgines,
o sigui, una cosa així,
que segons la nota de premsa de L'Odio d'Anagrama, L'Odio té 177, vull dir... Els paral·lelismes entre les dues obres arriben fins al punt que tenen una extensió molt similar. A què passa? Que estan parlant d'un llibre que Anagrama explica que ha de publicar, que es posa a la venda, i en un moment donat salta les notícies el fet de que sa mare d'aquests infants assassinats el que fa és, a través de la seva abogada, primer envia un burofax a l'editorial demanant que no publiquin el llibre perquè... l'afecta personalment, s'està contant la seva història.
Escolta, Maite, com que tenim temps, que tenim 20 minuts, ja hem esmentat aquest llibre, L'adversari, podem explicar de què va L'adversari?
Sí, L'adversari el que fa en Emmanuel Carrier en un moment donat és demanar a un senyor, no recordo el nom de pila, un tal Roman, que, si no recordo malament, l'any 93, aquest home, en Roman, el que va fer va ser assassinar a la seva dona en els seus dos fills, que em pareix que tenien 4 i 5 anys, en el seu ca i en els pares, no sé si era de sa dona...
No, els pares propis.
O els pares propis, gràcies. Perquè aquest home duia de 8 o 20 anys visquent una vida inventada.
Fictícia.
Exacte. Ell deia que era metge. En un moment donat es veu que comença a haver sospites en el seu àmbit de que això no es va i davant del temor de que es descobreixi aquesta mentida en aquell estat visquent, ell el que fa, pareix, és assassinar en aquest entorn per no haver de passar per aquesta vergonya de que es descobreixi que la seva vida era un frau i, a més, pren una sèrie de barbitúrics i incendia la casa. El que passa que ell sobreviu. Tots els altres ja els ha matat, però ell sobreviu. Aquest home també és jutjat, va a una presó de França i en un moment donat, Emmanuel Carrier, un parell d'anys després, contacta amb ell. Si ho record bé, aquest home condemnat en Roman tarda 2 anys en contestar, però en un moment donat li dones vistiplau perquè s'entrevistin, perquè es vegin a presó i per donar-li a en Carrier l'oportunitat de parlar amb ell i de refer una mica aquesta història. En el llibre d'en Carrier, que com que sí que l'hem llegit, en podem parlar, en Carrier, a part de parlar del que ha parlat, valga la redundància, amb en Roman, parla amb dos amics d'ells i fa una mica pues, aquesta dissecció de com s'arriba a aquest punt, quins són els precedents, el que fa aquest home, i com algú amb una vida més o menys normal pot enredar-se amb aquesta xarxa de mentides i abans de passar per l'oprobi de que es descobreixi que ha sent mentider, decideix acabar amb tothom, inclús se suposa amb la seva pròpia vida, que no ho aconsegueix, per estalviar-se la vergonya d'haver de reconèixer tot això. Val? Mm. Aquest és el llibre d'en Carrier.
És un llibre en el qual Carrier també fa de protagonista.
Sí.
És un llibre en el qual doncs, ell parla de la seva vida sí. també en relació a aquest cas, amb el que sent, les seves reunions, o sigui que també hi ha aquesta part important.
Clar, estan parlant també de paral·lelismes perquè és un assassí confès i condemnat, que mata...
Em sembla que ha sortit. Em sembla que ha sortit de tercer grau o alguna cosa així.
Això no ho sabia, però
sí,
també ha assassinat els seus propis fills de molt curta edat, a part d'escar els seus pares, sa dona i demés, i ensuca un escriptor en un moment donat contacte per efectes de crear la seva obra literària, indagar, parlar amb ell i construir un llibre que els que hem llegit hem de dir que, des del meu punt de vista, té un valor literari
molt,
important.
Molt gran. Important. Escriu molt bé Carrier i et deixa destrossat el llibre, dius, bueno, destrossat, deixa com... Sí, sí, és un llibre que deixa petja.
I a més, quan el llegeixes, en su tema d'en Carrier estic parlant, perquè des altre que parla la mare no l'hem llegit ningú, tu no et consoles, no comprens, no acceptes les explicacions de l'assassí. És a dir, no es fa una apologia de del que ha fet aquest home, que ara, a més, en Roman pareix que finalment o s'ha convertit o ha trobat una via espiritual amb la que intenta redimir-se.
Tèmics catòlics,
exacte,
per dir-ho així.
Però no és un intent de blanquejar el que ha fet, no se'l disculpa, no se li dona... no se li donen copats a l'esquena, per dir-ho així.
No, no, és... a més, l'adversari, ho explica un moment al llibre,
sí.
Etimològicament vol dir Satanàs.
Sí, o... sí, sí, el mal.
El mal.
El mal, el dimoni absolut. Clar, tenim aquell precedent d'una obra que, amb les mateixes bases de la que parlarem ara, és recomanable. És a dir, jo l'adversari és un llibre que jo recomanaria. És ingrat, te deixa mal cos, però com a lectura trob que és molt interessant. El que passa aquí? Aquí el que passa és que jo tinc la impressió, per lo que he llegit de notes de premsa i tot aquest rebombori que hi ha hagut després, que en Luis G. Martín el que ha intentat fer és replicar aquell constructe d'en Carrier amb el cas que va passar a Espanya fa uns anys d'aquest home, José Bretón, que va assassinar els seus fills. Li pot haver sortit millor o pitjor? Jo no ho sé perquè no l'he llegit. No. Jo ara no m'atreveixo a dir que serà un llibre tan bo com l'altre o que no ho serà, però no és una cosa nova. En Luis G. aquí no ha inventat res.
No.
A què passa? Que aquí en un moment donat salta en els mitjans el fet de que sa mare de 5 infants assassinats, legítimament, ha demanat a través de la seva abogada a l'editorial que paralitzi la distribució del llibre. En sé que l'editorial, no sé si és que no li dona resposta o la resposta que li dona és negativa, aquesta dona interessa accions legals i se'n va a un jutjat de Barcelona, perquè és on Anagrama té la seva seu, per demanar que es paralitzi la publicació d'aquest llibre.
Ruth Ortiz, es diu
la
mare dels nanos que van morir.
I que els varen matar.
Que els van matar, sí, sí, és veritat, tens raó, perquè això de vegades la gent no es mor sola. I que va epitomitzar una miqueta, va marcar l'abans i el després del que es començaria a conèixer com violència vicària
sí.
a Espanya.
Sí, que bona gana deu tenir aquesta dona, la senyora Ortiz, d'haver ser pionera en res de tot això, però es ve que aquest cas va assentar unes bases que després s'han seguit amb el que és la jurisprudència. Estàvem dient que aquesta dona, donat que l'editorial no li dona satisfacció a la demanda que ella ha fet, a la sol·licitud que ha fet via Burofax, se'n va jutjat de Barcelona a demanar la suspensió cautelar de la publicació del llibre. Ho fa, pareix ser, mitjançant un procediment que és una mesura cautelaríssima i inaudita a parte. A què vol dir això? Que jo li explico en el jutjat el problema que jo tinc i li dic que és perentori, que és urgentíssim que suspengui la publicació sense haver-li de donar veu encara a anagrama, perquè donat els terminis de temps que tenim, si se li dona trasllat anagrama i un termini perquè pugui contestar, mentrestant el llibre ja s'irà al carrer. Aquestes mesures cautelars inaudita parte han de ser d'una urgència extrema i el jutjat ho ha de veure absolutament claríssim, perquè si no està prenent decisions només amb la versió que li està donant una de les dues parts, perquè li diu, escolti, no tinc temps ni d'escoltar l'altra part, vostè suspenga i després ja parlarem. En un moment donat, el jutjat el que fa és no acceptar aquesta mesura cautelar. És a dir, el jutjat diu que amb el que se li ha donat per part de Fiscalia, perquè qui interessa això no és Ruth Ortiz personalment, sinó que ella contacta amb Fiscalia i Fiscalia el que fa és demanar, Fiscalia exercita, diríem, secció pública, el que fa és demanar en el jutjat que paralitzi. El jutjat que li diuen al fiscal? Que no li ha demostrat a prou. Que el fiscal li ha donat una sèrie de notes de premsa, de notícies que han sortit en premsa, però que en no haver sortit el llibre, el jutge no té elements suficients per decidir si aquest jutge realment està atentant contra uns drets, ja siga de Ruth Ortiz, o d'aquests fills assassinats que ella té. Clar, això mos pot sobtar d'entrada perquè jo penso que en una situació com aquesta està clar que tots simpatitzam amb sa mare. Però aquí no estan parlant de tornar a jutjar un assumpte que ja es va jutjar penalment i que té una sentència condenatòria i hi ha un individu que està complint presó precisament per aquests fets que varen ocórrer. Clar, amb l'article de Matías Vallès d'ahir, que és un punt de partida que vaig prendre jo, en Matías Vallès diu una sèrie de coses de l'autor que jo desconeixia, perquè jo, insisteix, havia llegit un llibre, tampoc, no sé que m'impressioni molt el llibre, no som d'indagar gaire en sa vida de autors, perquè no m'interessa i penso que a voltes distorsiona més que una altra cosa, però aquí parla de que que escriu el llibre el defineix d'aquesta manera: un escribano de los discursos de Sánchez premiado con el Instituto Cervantes. Jo no sabia que en Luis G. Martín escrivia discursos amb Pedro Sánchez i sincerament m'importa un benegre. Però aquí hem arribat ja en el moment en què ja passam de la crítica literària o del debat ètic o moral de si aquest llibre és pertinent o no pertinent a l'atac a la persona. Jo ho he dit, a més, i penso que ho he dit a ràdio i inclús, jo hi ha autors que penso que no haurien de publicar. No tan sols que no haurien de publicar, sinó que inclús algun, estic pensant en Sánchez Dragó, hi hauria que empalar-los a la plaça pública per manifestacions que havien fet, per obres que havien publicat, per desmentits de sí, jo vaig tenir sexe amb dos adolescents japoneses de 13 anys, ai no, però era ficció. És a dir, l'opinió personal que mos mereix que un autor ha de ser una opinió personal. Insisteix, jo hi ha autors que si depengués d'allò, jo els prohibiria. Hi ha llibres que són tan dolents que si depengués d'allò, no es publicarien. A què passa? Que per sort per tothom no ha de ser els meus paràmetres o els meus criteris els que decideixen a què es publica o no. Clar, jo vaig llegir aquest article de Matías Vallès i això va fer que se'm encengués la primera alarma. Ja estan passant atacant a l'autor. Luis G. Martín com a escribano de discursos d'un polític.
Ad hominem, no?
Exacte. Clar, això ja no m'agrada, i no m'agrada d'un columnista com en Vallès, en el que jo li tenc respecte i m'agrada el que escriu. Però és que aquí després hi ha aquest altre debat de que fins en a quin punt la senyora Ruth Ortiz té dret o no de vetar la publicació d'aquest llibre. I a veure si ara que és quan me vaig a ficar dins un jardí m'aconsegueix que explicar o no. No es tracta de que Anagrama o Luis G. Martín li hagin de demanar permís a ella per publicar. Amb la polèmica que hi ha en premsa del que s'està parlant reiteradament és de la falta de tacte que ha tingut l'editorial en aquest cas per no avisant aquesta senyora de que s'anava a publicar aquest llibre. Jo puc acceptar que en un moment donat, Anagrama, igual que envia notes de premsa, igual que apareix que ja hi ha un parell d'exemplars que es varen enviar perquè es començassin a fer ressenyes i demés, jo puc acceptar que li hagués dit: senyora, sàpiga que sortirà aquest llibre, no sé inclús si enviar-li un exemplar perquè ella pogués o no llegir-lo si trobava que era convenient, però perquè ella sapigués a què es deia allí i, per tant, pogués o no prendre mesures o demanar algun tipus de compensació, de mesura judicial, etc. Que aquesta informació se li furtàs i aquesta dona despertàs un matí, llegís el diari i s'enteràs de que es anava a publicar un llibre on es assassí, confés i convicte de seus fills parla, se li dona veu, jo entenc que ella la puga haver sobtat. Estic convençuda que això li ha fet un mal a ella. Però aquí, llevant el cas concret, entram en un altre tema molt més delicat i molt més farragós, que és fins en a quin punt les víctimes de delictes tenen la potestat o no de decidir que obres literàries, audiovisuals i de més es publiquin o surtin a la llum pública. Perquè jo això no m'ha pogut llevar des cap aquella polèmica que hi va haver fa un parell d'anys en el Festival de Cinema de Donosti amb aquell documental de No me llames ternera, on abans de que ningú hagués vist aquell documental perquè s'estrenava en el festival, ja hi havia veus dient que això no es podia estrenar, que això era un atemptat contra les víctimes i que això era absolutament intolerable. Les víctimes...
Que entrevista Jordi Évole amb Josu Ternera.
Efectivament. A les víctimes de delictes...
Excapdeta, recordem.
Hi ha que donar-los tot el recolzament legal necessari. Hi ha que intentar que no s'aconsegueix, com se compensa, com se li dona una compensació civil a una mare a la que li han matat els dos fills. No hi ha sous en el món, no hi ha res que la puga resarcir ella. Per tant, hi ha que acompanyar-los, hi ha que donar-los mitjans. Però aquestes víctimes no se'ls ha de donar un poder omnímode de decidir a què passa després amb les persones convictes que han perpetrat aquell tipus penal. En aquest cas d'assassinat, amb la condemna d'assassí, no es diu que no podrà tornar a parlar mai més amb ningú de res o que no podrà parlar d'això. Per tant, aquí hem de ponderar aquesta vessant ètica a on arriba, fins en a quin punt, perquè traçar una línia és molt complicat. Perquè en aquest cas pens que és evident que hi ha bons i dolents, hi ha una dona que patirà tota la vida el que va fer, algú que possiblement és l'encarnació del mal, del dimoni més evident que tenim, però per una altra, allà has fet de que hi ha precedents i jo no recordo ningú sortint a la palestra demanant que no es comprin més llibres d'Anagrama i demanant la provisió del llibre de Emmanuel Carrer, per exemple. A què passa? Que aquí tots m'ho sulfuran molt ràpid. I parlar d'una intromissió a l'honor, i aquí ja entra en una vessant jurídica que és com més peliaguda perquè a voltes la llei no es correspon amb les vivències que tenim fora de l'àmbit legal. Parlar d'una defensa de l'honor o d'una violació de la intimitat, d'un cas penal que va estar en premsa, que hi va haver programes absolutament lamentables i morbosos en les televisions, des que se n'ha parlat per davant, per darrere, per enmig, pels dos costats, on ha opinat tothom. Dir que ara d'això no se'n pot parlar o no se'n pot escriure, allò d'entrada ja m'ha creat certa resistència mental. És un tema desagradable? Sí. El tractament que li haurà donat a l'autor és correcte o no? No ho sé. I, a més, potser el que jo em pareix correcte, a un altre lector del llibre li podrà pareixer que sí. Té valor literari o no? No ho sé, perquè no ho he llegit. Se'n pot parlar? S'hauria de poder parlar de tot. Amb independència de que una volta publicat el llibre i llegit, si en els llibres diuen coses que efectivament atenten contra els drets d'aquesta mare o dels seus fills assassinats, per supost, ella tenga la potestat de demanar compensacions o mesures judicials en la mesura que ella consideri pertinents.
Aquí l'argument era que es revictimitzen doncs, la mare i els fills perquè Breton explica l'assassinat. No sabem si amb més pèls o més detalls o no en el llibre. I això és aquí, que segurament sí, que molta gent al programa d'Anna Rosa Quintana on sigui ha opinat sobre això, sí, però qui ho demana també és la mare. I aquí és on tu deies al principi, no? És lícit que la mare, que la víctima, o una de les víctimes, doncs, demani la prohibició de la distribució, perquè és la distribució d'aquest llibre. No s'ha prohibit a Luis G. escriure'l, no?
Clar, però aquesta pregunta és molt interessant. Ell ho pot demanar? Sí. Se li ha de concedir? Aquest ja és el tema legal que hem de decidir. Per decidir si això li fa mal o no, el primer que hem de fer és llegir el llibre. Naltros o es jutge en el que se li demana això. Amb alguns dels motius que el jutge menciona és que els documents aportats són insuficients per poder valorar realment això. Parla també de que, com que no l'ha llegit, no sap si és una espècie de reportatge o si s'ha incardinat dins el que seria una obra de ficció. I aquí fem el paral·lelisme, pot ser no molt encertat, però bé, és la primera referència que mos ve en el cap, de A Sang Freda de Truman Capote, que es va novel·lar realment. Clar, aquí es diuen una sèrie de coses i es ve que contra aquest auto que ha denegat la suspensió de la distribució, Fiscalia ha recorregut i jo trobo que amb molt bon criteri un dels fonaments d'aquest recurs de Fiscalia és precisament aquesta revictimització de sa mare de s'infants. Així i tot, que mos agradi o no, o que una víctima li agradi o no, penso que és evident que en aquesta dona, encara que el llibre fos impecable, que fos un Emmanuel Carré, però a l'espanyola i comptant el cas, aquesta dona no voldria que es publicés el llibre, i aquest sentiment és molt legítim per part d'ella. Però que això puguem, en un moment, confrontar amb la llibertat d'expressió entesa com una obra feta per un escriptor contant un punt de vista o diversos o enfocant una qüestió complexa i desagradable des del seu prisma o des de la seva manera de concebre aquesta situació concreta, hi ha un marge que és molt difícil transitar i decidir una decisió o no. Per tant, jo aquí no venc a dir això està bé o això està malament. A més, trobo que és un debat molt interessant perquè aquí hem anat de l'extrem de en Luis G. Cadolent, escriptor de discursos d'un polític que m'agrada més o menys o no sé què, Cadolent sa mare que està intentant coartar la llibertat d'expressió. Entre aquests dos pols hi ha tot un matís de grisos des que hem de poder parlar. I els llibres s'han de llegir, els llibres no s'han de prohibir i si són dolents, el que hem de fer és deixar-los a la tercera pàgina. Si pensant que aquest llibre èticament és reprovable, el que hem de fer és no agafar-lo de la biblioteca, no comprar-lo, però, insisteix, qui té la llista o qui té la veritat absoluta per dir aquests llibres sí o aquests llibres no? Per tant, la reflexió final seria una mica aquesta.
Maite Ferré, un plaer i en fi, tindríem per estona per parlar doncs, d'aquest tema. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a Valtros. Okay.